connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Després de sumar fins a 27 temporades d'activitat continuada i amb equips a totes les categories formatives, el Club d'Esports Base Olèrdola és una de les entitats més arrelades a l'Alt Penedès en l'àmbit de futbol formatiu. Dimecres passat celebraven un lluït acte de presentació de la temporada en un context de millores de les instal·lacions municipals del Camp dels Pins. El nostre company de Canal 20, Raimon de Cara, ho seguia i parlava amb representants del club i responsables de l'Ajuntament.
Avui ens apropem a un esdeveniment que en l'àmbit esportiu del municipi d'Olèrdola té molta rellevància. L'acte de presentació de la temporada dels equips, dels 12 equips d'aquesta temporada 2023-2024 que conformen el Club d'Esports Base Olèrdola. Hem pogut seguir aquest esdeveniment esportiu en clau local que s'ha celebrat aquest passat dimecres i tot just quan ha finalitzat el tram inicial dels parlaments d'aquest acte de presentació del Base Olèrdola al Camp dels Pins de Moja, conversem amb una de les persones que ha intervingut en nom del govern municipal, la mateixa alcaldessa d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Podem conversar amb ella, què tal? Molt bon vespre.
Molt bon vespre.
Quan enregistrem aquesta conversa, fa això una estoneta que ha finalitzat la seva intervenció. Hi ha hagut aquest lògic agraïment de la feina del Base Olèrdola en el seu Parlament.
Bé, són 27 temporades i a veure, jo recordo quan el Base va començar. Recordo els esforços d'aquella primera junta i de totes les que els han precedit, també posar en valor totes aquelles famílies que han seguit portant les criatures i creien en un projecte que, com jo he dit, va més enllà del futbol. És una manera de compartir, de posar valors, de saber que tot costa, té un esforç, té un sacrifici, i em sembla doncs, que això 27 anys després o 27 temporades després s'ha de posar en valor. Això no és flor d'un estiu, la presentació ho deies, 12 equips a un futbol base en un municipi com Olèrdola, i jo penso que és per anar una mica cap al passat i veure quanta feina s'ha fet i donar i encoratjar a la Junta d'ara que segueixin la mateixa línia, que em consta que així ho fan.
Hi ha hagut, ho hem apuntat, aquesta part protocolària, en algun cas, diem-ne, previsible, però després hi ha hagut una altra part que no ha estat de protocolària, on Fina Mascaró s'ha adreçat a la Junta directament de manera explícita del Base Olèrdola, que es posi les piles, que es posi a treballar per formar un equip de futbol femení. N'havia tingut futbol femení al Base Olèrdola, ara no el té.
Sí, jo recordo haver vingut a veure doncs, a les noies, perquè per qüestions familiars doncs, tenia un parell de noies de les que jugaven doncs, que eren de família, i me'n recordo que, a més, eren molt, molt potents. Haig de reivindicar el paper de la dona a tot arreu. Tothom que em coneix sap que per mi és fonamental sempre col·locar a la dona en tots aquells llocs on no hi és visible. I aquí passa. Aleshores, avui que estem amb unes referents esportives femenines que tenen gairebé, jo diria, no més, però molts seguidors, tant masculins com femenins, penso que nosaltres hem de fer aquest esforç. Llavors, nosaltres, quan vam entrar a govern, ens vam posar des dels clubs esportius, tant el Base com la Unió Esportiva de Moja, ens vam posar uns deures, no? Que va ser la il·luminació i després la gespa. Nosaltres, la il·luminació, ja l'hem complert, a part d'uns ajustos, i després la Gemma, la gespa, hi ha un compromís pel 2024. Jo els hi he posat deures a ells i és que, sisplau, fomentin, busquin i, sobretot, doncs, treballin perquè hi hagi equips femenins. He dit un equip femení, però tant de bo doncs, tingués la mateixa línia doncs, que el seguiment masculí en la base del futbol femení.
Avui al camp l'agradaria fa goig, plena de pares de famílies, un dia entre setmana. Això vol dir moltes coses, entre d'altres doncs, aquesta implicació familiar en l'educació dels fills, dels joves, a l'hora de portar els seus infants, els seus fills aquí al Base Olèrdola. Hi ha una graderia plena, que no és habitual tampoc.
No, està plena com a gom, però em permetràs que et faci, per la meva condició de curació de llenguatge,
sí.
Pares i mares.
Mares, sí,
i mares. És important el paper de les mares, perquè també trenquem aquest estereotip que teníem fa molts anys endarrere, que per sort ha canviat, que és que futbol, nens, papa. I ara tenim, doncs, famílies. Per tant, sí. torno a la posició de què és el Base, què és un club que fa formació de futbol base, doncs és implicar molts factors. I aquest és un, veure la graderia plena de famílies, per mi és més que tenir 12 equips aquí, que estan desfilant a la gespa en aquests moments quan enregistrem, perquè, doncs perquè dona això, que s'ha aconseguit l'objectiu, que era formar i que siguin esports que des de ben petits uneixen doncs, molts conceptes.
Sí, hi ha hagut una intervenció en nom del club, del coordinador esportiu, que venia a situar també de manera explícita que hi ha una millor relació amb l'actual govern que l'anterior.
Bé,
en tot cas, l'interès de la pregunta, hi ha una bona relació l'actual govern amb el club d'esports Basa Olèrdola?
Sí, hi ha molt bona entesa, però jo no entraré en consideracions del passat, perquè crec que nosaltres som persones que mirem endavant, mirem a futur, però sí que és veritat que des del minut 1 nosaltres ens hem posat a disposició dels clubs, de les entitats i de qualsevol persona que veiem doncs, que té una necessitat que no tenia complerta en el passat. Nosaltres, i ara sí entro més en tema polític, ens vam trobar amb unes necessitats que no estaven treballades, com era la gespa. Nosaltres hem promès que el 2024 va des de l'1 de gener al 31 del 12. Ho dic perquè això porta tot un tràmit, però avui podem dir que s'està redactant el projecte d'execució per posar la gespa. Això tots sabem, els tràmits que comporta, però tenim la garantia de que la podem posar el 2024. Una altra cosa és, per exemple, com ara que ens hagi entrat tot un tema d'un banc de sequera extrema i això pot perjudicar doncs, la manera doncs, d'atendre les instal·lacions, etcètera, etcètera. Però el compromís hi és. I hem treballat de la mà des del minut 1, he dit, però podria dir des del 0, amb tots i cada una de les entitats del municipi.
I avui la final Mascaró, que se'n va moltes coses, amb un aplaudiment, ho hem de subratllar també quan ha fet esment aquests deures de poder crear el futbol femení, l'equip de futbol femení al Basa Olèrdola, però també se'n va una samarreta del Basa Olèrdola.
Sí, una samarreta que m'ha fet molta il·lusió, primera perquè no en tenia cap. N'havia rentat moltes dels meus nebots, això sí, però en pròpia no en tenia cap, els meus fills no havien practicat l'esport de futbol, no ha estat un esport que hagin practicat de manera habitual, ni tampoc a cap altre club, no? Aleshores, va fer molta il·lusió, la porto posada i jo crec que me'n vaig a casa amb la samarreta posada perquè, doncs, insisteixo, m'ha fet molta il·lusió. Han encertat la talla, cosa que amb el meu company, el regidor, no, perquè ell està més grassonet que jo, broma a part, però ha estat un detall que jo els agraeixo, a més, amb el número 23, que és a l'any doncs el que estem, el 23. Per tant, des d'aquí vull agrair aquesta junta que ens ho està fent fàcil. I això és el que vull posar de manifest. Una junta que quan ha tingut una petició, quan ha tingut algun comentari a fer, no ho ha fet ni a les xarxes, no ho ha fet a través d'una altra, sinó venint a la porta de l'Ajuntament, que la tenim oberta tot el sant dia, com si una reunió s'ha de fer a les 9, a les 10 o a les 11 de la nit. Estem per treballar per la ciutadania 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. I ells han aprofitat tots aquests moments per anar directes i jo penso que avui s'ha vist, no? Vull dir, avui aquí a la gespa érem un mes, o sigui, l'equip de govern que ha baixat a la gespa érem un mes, no tenim les habilitats del futbol, però suposo que tenim altres habilitats com és la de fer xarxa i la de treballar plegats.
Deixem aquesta consideració. Fina Mascaró, alcaldessa d'Olèrdola, tot just això. Quan ha acabat de participar intervenint en aquest acte de presentació del Basa Olèrdola d'aquesta temporada, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Molt bona temporada.
Gràcies, exactament, bona temporada. Gràcies.
I ara conversem amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola per valorar aquesta trajectòria, aquesta presentació del Basa Olèrdola, Marian Buta. Què tal? Molt bon vespre, quan enregistrem aquesta entrevista. Fa una estoneta que ha intervingut en l'acte. Què tal, com està?
Hola, bon vespre. Bé, estem bé.
Contents, el veu?
Sí, supercontent.
Perquè hem de dir que també és la presentació una mica també seva, perquè vostè forma part de l'estaf del Basa Olèrdola.
Sí, això ve del 2022, que he decidit treure'm el títol d'entrenador de futbol a l'UFC, i clar, què millor que podria fer les pràctiques en el club que estava al costat de casa, no?, com el Basa Olèrdola. I sí, des del primer dia m'han agafat superbé fer les pràctiques aquí i encara estic en pràctiques, o sigui, soc entrenador però en pràctiques fins a l'any que ve. I sí, supercontent, estic molt agraït i molt content.
Per tant, hi ha un canal de comunicació molt fluida i directe del Basi Olèrdola amb l'Ajuntament, perquè vostè és el regidor d'Esports i això està diàriament, de manera quotidiana, aquí en contacte amb el club.
Sí, passo unes quantes hores aquí amb l'equip entrenant. Ara sóc segon entrenador, l'any passat era primer, però aquest any per tema polític a l'Ajuntament pues, la dedicació no ha pogut ser la mateixa i ara vaig de segon entrenador. Però sí, estic al dia a dia, diguéssim, segueixo de molt a prop el que és l'activitat en tot el camp de futbol i tot el futbol base.
Uh-huh. Ha volgut agrair la funció que fa el Basi Olèrdola. Ha fet una intervenció d'agraïment no només des del punt de vista esportiu, sinó també social, formatiu, educatiu.
Sí, perquè com ho he dit a la intervenció abans, a veure, tenir un futbol base en un municipi petit és molt complicat perquè tenim 3.300 persones i no hi ha tants nens, no, per crear tots els equips d'un futbol base. No? El futbol base pot tenir equip des de mainada fins a juvenil de tercer any, vale? Que ja toquen els 18 anys. Vull dir que sí, les edats són molt grans. I clar, amb els nens del municipi, diguéssim que no es podria arribar a fer equips. I per això també vull agrair que, no, totes les famílies de fora que venen, que any rere any escull el nostre club. I aquest any, si tenim 40 i pocs nens del municipi, fins a 190 són nens de fora. Vol dir que molta gent aposta per la nostra escola de futbol i estic molt content.
A nivell de la relació, més, que s'ha agraït, de fet, en la intervenció inicial des de l'estat del Basi Olèrdola, s'ha arribat a explicar que la relació amb l'actual govern, tot i fer poc temps d'aquesta marxa en funcionament aquest mandat, és millor que amb l'anterior govern municipal.
Bueno, si ho han dit...
Això ho han explicat
públicament. Si ho han dit, vol dir que ho pensen. No sé, jo ho tinc claríssim. Jo des de que he entrat al govern, jo he fet esport tota la vida i a mi m'agrada apostar per l'esport. L'esport és salut, l'activitat física diària s'ha de fer perquè és salut, és la salut dels nostres nens. Si creixen bé, vol dir que tindrem una població molt, molt, molt sana i molt activa, i això és agrair, i això es fa a través del futbol, a través de l'esport, a través de futbol en aquest cas, perquè estem parlant d'un futbol base, i el futbol és l'esport majoritari en quasi en tot el país, no? Llavors, sí, és una bona...
Parlem una mica de les instal·lacions, perquè és evident que hi ha un canvi d'enllumenat i la millora substancial. Qualsevol persona que hagi passat fa uns mesos aquí a la instal·lació dels Pins a aquesta hora que cal la il·luminació artificial i ho vegi ara, doncs pot comprovar que el canvi a millor és... inapel·lable.
Sí, és un canvi molt bo, és sostenible, a part que ens està l'estalviament de la llum ja és molt important. Quan es s'acabi tot, perquè encara no està tot acabat, així, encara que els focus estiguin instal·lats, s'haurà d'apuntalar, o sigui, vindrà l'equip que han instal·lat a repartir la llum a tot el camp, que es vegi tot perfecte. Llavors, encara ara es veu que hi ha algunes taques que no... Per què? Perquè la llum no està ben apuntalada, no? Llavors, sí, això quan estigui tot fet, amb l'aplicació feta, hi haurà una... és una aplicació que es podrà entrenar amb un 70% de la capacitat del camp.
Es regula en funció de la necessitat de l'ús de la instal·lació.
Sí, exacte. Hi haurà dos posicions, diguéssim, que una serà la posició d'entrenament, que serà un 70%, que els experts han dit que és més de la llum que havia abans.
El 70% actual és més que el 100% anterior.
Sí. Llavors el 100% ja seria per competició, no? Diguéssim. I llavors, clar, l'estalvi és molt important i anem fent.
I la gespa, ara ens feia referència la mateixa alcaldessa, que hi ha els tràmits molt, molt avançats fins al punt que ja s'està redactant. Hi ha el projecte executiu per poder instal·lar la substitució, vaja, de la gespa actual artificial.
Sí, la setmana passada hem tingut la reunió amb el que ha guanyat el projecte, el redactor del projecte, i hem estat aquí in situ, al camp. Jo he estat amb ell i hi ha moltes coses a millorar. des del començament hem començat des de la porteria del cap als pins, diguéssim, i allà es farà una rampa d'accés per les ambulàncies o per tota qualsevol maquinària que ha d'intervenir al camp. Ara no hi és, diguéssim, perquè han d'entrar pel futbol 7, han de treure la red, travessar un tubo que en el seu moment s'ha posat per fora. O sigui, són tots coses tècniques que l'expert a l'hora de fer el projecte les veu. I, bueno, millorar porteries, reds, bueno, un tou de coses. Posarem una mica de gespa quan s'acaben les escales perquè els nens petits no, el futbol 7, que no rellisquin. Intentarem recol·locar gespa el que és la part de la vinya, darrere del camp, perquè els jugadors puguin tenir on escalfar, que no escalfi a la banda, al costat del terreny, al camp de futbol. Millores. El que ha guanyat el projecte és el que ha fet les instal·lacions en el seu moment, casualitat, però
aquí és ell. Mateix, aquí sí, al Camp dels Pins.
Sí, és el mateix, i el mateix redactor del projecte, i la veritat és que coneix les instal·lacions. És un factor molt a favor nostre. No?
Per quan? Quan hi haurà, quan preveieu, quan es preveu des del govern que hi hagi la instal·lació pròpiament ja de la gespa artificial de nou als pins?
De moment tot va amb el seu camí, tot va amb el seu temps. El del projecte ens ha dit que a finals de febrer, si no m'equivoco, ja tindrà el projecte ja fet, llavors es podrà passar a licitació. Llavors el procés de licitació pot durar fins a l'estiu. Si tot va bé, començaments de la temporada que ve, jo crec que ho tindrem fet.
Abans hem parlat de la funció educativa, social, de la importància de l'esport, però també alguna referència, si li sembla, doncs, també dels objectius esportius que té el Basolèrdola. Entre altres, entenem que és filial de l'agrupació esportiva Moja de subministrar jugadors al primer equip del Moja. Està passant això?
Hauria de passar més jugadors, però no és la culpa ni d'un ni d'altre, sinó que és fa falta un projecte esportiu més gran. Nosaltres estem treballant ara en un projecte d'intentar que tots dos equips del municipi amateur tinguin la seva filial, tant Moja com Sant Pere Molanta, a través del base. O sigui, a través del futbol base, no? Perquè el futbol base és el que forma els jugadors, quan acabin l'etapa juvenil, el més normal és jugar en un quarta catalana. Nosaltres no tenim quarta catalana. Llavors, hi ha una opció de crear un quarta catalana, com abans era el Plana Rodona, però crear un quarta catalana que, de moment, a veure on el podem ubicar. I amb aquest quarta catalana, pues, un sigui pel Moja i l'altre el base, digues, el juvenil, que sigui per Sant Pere Molanta. És un projecte molt gran, ho hem de parlar amb tots els clubs, hem de reunions, però a mi m'agradaria que passés això.
Ho anirem seguint. Maria Embuta, regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per comentar-ho i que vagi molt bé també aquesta temporada.
Gràcies.
El seu equip, en quina posició, quina categoria és?
És un cadet.
Cadet,
sí.
Va bé?
Sí, és la segona categoria i, bueno, anem mitja tabla, diguéssim.
És l'objectiu.
L'objectiu és que aprenguin.
Doncs que continuï sent així. Gràcies per atendre's, de veritat. Que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
I ara recollim les valoracions, les impressions del coordinador del Basolèrdola, l'Àlex Sánchez. Què tal? Molt bon vespre.
Hola, bona tarda, què tal?
També enmig enregistrem aquesta conversa d'aquesta presentació. Enhorabona, perquè un exitàs, molta presència de famílies, dels equips, una gran festa avui.
Sí, la veritat que sí, sempre és un dia especial la presentació del club i dona goig veure tanta gent, tants nens, nenes, tantes famílies en un dia com avui.
12 equips.
Sí, 12 equips, tenim 11 federats, un que participa al GESPE, que és la mainada, i cada temporada progressivament anem augmentant tant de nens com d'equips.
En quins objectius esportius? Hi ha alguna fita fixada en alguna categoria per poder pujar?
Bueno, aquests últims anys hem pujat la categoria de la B, de cadet, de juvenil, i aquestes esportivament l'objectiu és mantenir-se, i després l'objectiu que ens marquem esportivament amb tots els nens i nenes és que millorin i que aprenguin dintre de les seves capacitats.
Aquests dos equips equivalen a uns 190 infants i joves?
Sí, a uns 190, exactament, sí.
Això suposa molta responsabilitat, l'atenció de molta diversitat.
Sí, són molta canalla, però bueno, comptem amb gent amb ganes, gent jove, que està tota la vida al club i que quan acaben l'etapa, durant l'etapa juvenil, es sumen a l'estat tècnic i comencen des de les categories tempranes.
Hi ha algun patró de joc, algun sistema que de manera transversal va de mainada fins al juvenil del darrer any que pot identificar el Basolèrdula?
Sí, ho tenim tot ben estructurat, des de la mainada fins a juvenils. Cada etapa es van augmentant els objectius a assolir i intentem jugar sempre amb la pilota, un joc de posició, amb un 4-3-3, amb algunes variants segons també el que et plantegen, i el que intentem és ser protagonistes.
Avui s'ha situat, el mateix Basolèrdula doncs, ha diferenciat la relació que hi havia amb l'anterior govern amb l'actual govern municipal.
Sí, la veritat és que des del mes de maig, que va entrar el nou equip de govern, el contacte és molt més proper i molt més constant, i ens sentim en aquest aspecte des d'aquesta temporada molt ben atesos, la veritat.
Ara, nova il·luminació, evident el canvi.
Sí, la veritat que és un gran canvi. Ja han anunciat també el canvi de gespa, que això al final és un atractiu no només pels jugadors que estan, sinó per la gent que pot venir, i això sempre sortim afavorits amb aquest canvi.
A vegades ens preguntem, també ha aparegut en la conversa amb el regidor, que de fet bona part dels jugadors que venen a jugar aquí al Basolèrdula no són d'Olèrdula, no? Com es pot captar? On està el secret per captar jugadors d'un altre municipi?
Bueno, intentar fer-lo esportivament el millor possible i també que ells sentin que això és una família, crear germanor entre tothom.
Alcaldessa, us ha posat deures?
Bueno, sí, intentarem complir-los. Nosaltres, la nostra il·lusió és també ja tenir categories femenines, per exemple, sí. I estem treballant per crear l'estructura i poder tenir en totes les categories nens i nenes.
Per la propera temporada, podrà ser?
Ho intentarem. Ho intentarem tenir-lo el més engestit possible.
Moltes gràcies, Àlex. Àlex Sánchez, coordinador del Basolèrdula, per atendre'ns i insistir també en felicitar-te per aquest gran acte de presentació del Basolèrdula.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar cobertura.
Gràcies.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Amb la Matilde son últim a caminar. Quan la pluja minva o afluixa la calda. Son últim a caminar.
Un any després del punt final de la darrera gira de Manel, el seu cantant, Guillem Gisbert, fa el primer pas del seu projecte en solitari avançant un parell de singles. Un d'ells és aquest Waltzing Matilde.
Amb la Matilde sortim a caminar. Busquem el cop de vent que ens infli la brusa. Amb la Matilde sortim a caminar. I em fa fotos amb flors obertes al costat. Matilde sortim a caminar i sempre em deixa més content del que m'ha trobat. I ja no pensem que qui no ens veus no fa tant temps que ens estimàvem i vivíem esprement-ho sense por i ens drogava l'organisme amb il·lusió. I ja no pensem que vam posar en allò més del que disposàvem. La Matilde sortim a caminar. Som dos puntets inaugurant el paisatge. Una revolta amb dos manifestants. Exploradors que desafien el mapa. Amb la Matilde sortim a caminar. I la llarga conversa pren forma de ruta. Els seus revolts, les seves àrees de descans, els seus culs de sac, les seves grutes obscures. Us critiquem a tots i anem saltant del tema més solemne al més vulgar. Somipades obrint la immensitat o pixant-se en unes plantes d'un verger. ser privat.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 del matí. Encetem aquest nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Pilar Rodríguez Forn és la nova directora dels Serveis Territorials d'Educació al Penedès. El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha nomenat la igualadina Pilar Rodríguez Forn nova directora dels Serveis Territorials d'Educació al Penedès. Rodríguez és professora d'educació secundària i té una trajectòria de més de 18 anys com a docent. Ha estat 8 anys directora del Centre Educatiu de Secundària de Vallbona d'Anoia. Els Serveis Territorials d'Educació, que ara lidera, van ser els primers serveis territorials que es van desplegar al Penedès l'estiu del 2023. Actualment compten amb una plantilla d'unes 35 persones que estan ubicades provisionalment a l'edifici de l'Eina del Vendrell. Està previst que aquest hivern els serveis es traslladin a l'antic edifici dels jutjats de la capital del Baix Penedès i que s'ampliï el personal fins als 80 treballadors. Construeixen la vorera que uneix el nucli de Can Rossell amb la zona esportiva de Torrelavit. Amb la voluntat de millorar les condicions d'accessibilitat a la zona esportiva des del nucli de Can Rossell, la Diputació ja ha finalitzat les obres de construcció d'una nova vorera i de contenció de talussos a la carretera BB2152, amb un pressupost que frega els 48.000 euros. Durant els 3 mesos d'obres s'ha construït una nova vorera de les mateixes característiques que l'existent, com a continuació d'aquesta en una longitud d'uns 30 metres. També s'ha executat un mur de contenció de formigó per les terres i talussos sobre la carretera. A més, també d'una millora del ferm de la intersecció entre la carretera i el camí d'accés a l'equipament esportiu. Finalment, també s'han perllongat les instal·lacions urbanes soterrades amb la instal·lació d'un nou fanal d'enllumenat públic i un embornal. Des de divendres, l'Ajuntament de Sant Martí Sarroca compta amb un radar per evitar i perseguir l'excés de velocitat dels vehicles. El radar és mòbil i s'anirà canviant de lloc, tant al llarg de l'avinguda Anselm Clavé com en altres punts crítics del municipi. Per poder fer ús del radar, els 3 guàrdies municipals de Sant Martí han realitzat una formació reglamentària a la seu de la Direcció General de Trànsit. Des de l'Ajuntament de Sant Martí s'espera que el radar tingui una funció dissuasiva i que els conductors siguin responsables i no calgui haver de sancionar ningú. Ja estan obertes les inscripcions per la 23a edició de la Sant Silvestre de Cunit. Ja estan obertes aquestes inscripcions en línia per participar en la Sant Silvestre de Cunit, que consta de 2 proves. La cursa de 5 quilòmetres, que es podrà realitzar en la modalitat de marxa nòrdica, i la menuda Sant Silvestre, pensada pels més petits. L'edat mínima per participar en els 5 quilòmetres és de 14 anys i de 2 anys per la menuda. Les inscripcions estaran obertes fins al dissabte 23 de desembre. Tothom que vulgui participar tindrà fins les 10 de la nit a través de la plataforma en línia. Les inscripcions presencials es poden fer al complex esportiu municipal Els Joncs. El preu és de 2 euros en la cursa de 5 quilòmetres i la menuda és gratuïta per tots els infants. Enguany, la cursa anirà destinada a la recollida d'aliments bàsics i productes d'higiene personal.
Penedès en xarxa.
Són 11:15 i gairebé 5 minuts. Amb la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, parlem els dilluns una estoneta dels nostres peluts. Ens dona tips, idees i consells per cuidar-los millor i tenir una relació més sana. Neus, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia. Què tal? Contenta de retrobar-te. Per cert, aquesta és la darrera secció d'aquest any, perquè el desembre tocaria en plenes festes i no ens veurem, serà el mes de gener. I avui, en aquesta última secció, abordem l'instint de protecció.
Sí, l'instint de protecció en gossos, que en molts casos pot donar certs problemes. I m'hi trobo força, no?, en les visites a particulars. De fet, a vegades em truquen per aquest tipus de conductes que desemboquen en respostes que poden ser agressives quan tenen aquest instint de protecció, no? Alguns gossos més accentuats que altres.
Diríem que és innat, que és natural, que ho porten en el seu ADN, aquest instint de protecció vers la família, que en aquest cas, si conviuen amb tu, doncs s'amplia, no?
Sí, sí que hi ha una part innata i també hi ha una altra part que amb les races s'ha potenciat, no? Quan l'home ha començat a experimentar i potenciar trets en algunes races, no? Llavors, hi ha races que tenen aquest instint molt més acusat, però en general és bastant comú en tots els gossos tenir un cert instint de protecció. És bastant habitual. Podem anomenar quines races potser
sí,
tenen
són
més
instint. Sí, són les més protectores o tenen aquest instint
sí.
Més acusat, no? Més desenvolupat.
La gent que ens escolta segurament, depèn del gos que tingui, ho identificarà, no? Fàcilment, perquè, per exemple, els gossos que són pastors o els tipus gossos tipus mastins, si parlem de races, races, o després els encreuaments també ho tindrien aquest instint, no? El Rottweiler, per exemple, també ho tenen com bastant potenciat, aquest instint de protecció. Després hi ha gossos que dependrà de l'individu, però per raça normalment no són tan, potser no estan tan preparats per detectar una amenaça d'aquest tipus, no? De, ui, aquest soroll, aviam si és algú que entra a casa o que ens vol fer mal o... No ho sé, a mi molta gent m'ha preguntat, no, si aquest gos, gent que viu en una casa, no?, i que és possible que en aquella casa hi pogués entrar algú perquè és més fàcil que en un pis, no? I a vegades, parlant d'aquest tema, doncs m'han dit, no, si aquest si entra algú, segurament li l'acompanyarà a la nevera perquè s'agafi una cervesa.
Quina
o...
por que fent l'animal, no? Sí.
Però jo sempre dic, penses que no, però potser el gos en una situació en
la
que
veu... Una situació límit, no? Posa la prova, aviam què
sí,
fa.
Sí, si veu alguna cosa estranya, ens pot sorprendre com pot reaccionar, eh? O sigui, a vegades els subestimem, no? I sí que hi ha gossos que es nota ràpidament que no, que faran el paper de protecció. O potser a vegades també pensem que aquell gos en una situació que entri algú a casa i tal protegirà i després s'amaga. No sé, però bueno, en general tots els gossos poden acabar reaccionant malament, entre cometes, no?
Tant si són mascle com femella o també el sexe influeix?
Jo amb això, mira, tampoc ho he analitzat molt, però penso que estic pensant així en general en casos que he conegut i penso que en general és igual si és mascle o femella, eh? Potser sí que hi ha algun estudi que digui que els mascles protegeixen més que les femelles, però jo no en tinc constància. I m'he trobat casos de gossos que viuen en cases, o és igual, o en pisos, que tenen... De fet, l'altre dia, la setmana passada, vaig anar a veure una gosseta que té aquest instint de protecció a casa bastant potent. I és una gosseta jove, vull dir... Jo penso que el sexe aquí no hi té molt a veure.
I ara faré una pregunta que potser és una animalada, pels que hi enteneu, però un mascle castrat perd part d'aquest instint?
Pot
o no
ser.
Està relacionat?
Bueno, podria ser, sí. Realment, la testosterona és la que prepara més a les espècies, no? I en el sexe masculí, per la lluita, per l'alerta, per la fugida o per... Llavors, sí que pot influenciar també estar castrat o no. El que passa que si és un gos que ja ho tenia, aquesta conducta, ha rebut una sèrie de reforços per portar-se d'aquesta manera, no? Reforços positius que han fet que aquesta conducta vagi a més...
A nivell d'ensinistrament, vols dir?
No. El reforç pot venir ambiental. No té per què ser algú que...
Nostra.
Sí, exacte. Llavors, si aquest gos ha après que aquella conducta li aporta un reforç i mira, i funciona el que faig, no? Encara que després del castrem pot continuar fent-ho. Potser no té tanta passió al fer-ho, no? Però
hi ha l'aprenentatge, no?
Sí, sí, sí. Aquest reforç del que parlo, per exemple, el típic gos que està en un jardí i lladra tot el que passa per fora i es reforça aquesta conducta perquè ell lladra, ell entén, no? Lladra i el que sigui, moto, bici, persona, gos, marxa, acaba marxant, doncs ell creu segurament que ha fet la feina que tocava, sí, allunyar-lo de casa, no? Aquest és l'instint de protecció que tenen molts, no? I llavors aquesta conducta
es reforça cada dia.
Sí, 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 sí.
Ens deies algunes races que tenen aquest instint de protecció més acusat i al contrari, races que diguis és que no que tenen, amb aquestes no cal patir en absolut.
Que hagi visió que... A veure, per exemple, no sé per què em ve al cap els tipus llaurador. No sé. Bueno, també perquè jo n'he tingut i realment en tenia una que aquesta jo hagués dit això de... Ah, si ve algú es posarà contenta, si ve algú...
Amb males idees.
No? Però després, aquesta gosseta, també, si havíem anat per la muntanya i de sobte havia aparegut algú en una zona on mai, no sé, passejava gent i tal, també havia reaccionat bordant, que segurament no arribaria mai a mossegar o a no ser que es veiés molt, molt, molt al límit, no? Però també havia arribat a reaccionar. Però races així, no sé dir-te. És que et sé dir més, potser, les que ho tenen com més potenciat, que potser podríem dir, totes aquestes ho tenen més potenciat, tipus pastors, tipus mastins, tipus pastor alemany, el Rottweiler, el Doberman, o els encreuaments de tots aquests. I tota la resta potser no ho tenen tant. Els caçadors, tots els que són més caçadors, com tenen molta genètica, molt instint, enfocada cap al tema caça, potser no tenen tant aquest paper de protegir una casa, no?
Un llebrer, per exemple, no el veus?
No tant, no tant. És que penso en casos particulars.
Que coneixes.
I, sí, també potser serien més d'avisar si senten un soroll, però com una cosa natural en tots els gossos. Però tant aquest instint de protegir, jo penso que no el tenen tan potenciat.
Quines són les causes? Burxem.
Bueno, les causes una mica és pot ser també les genètiques, no? Però també hi pot haver pors o unes pors reforçades, no? Perquè molts gossos que veig que tenen aquest instint de protecció, que també... no només passa a casa, perquè fins ara estava parlant de tot això amb una mica la idea de l'instint de protecció a casa. Però a vegades aquest instint de protecció es trasllada al carrer o en altres situacions. I aquí ja hi ha potser una miqueta més una por, no? La causa, clar, general podria ser una por a que et vulguin prendre o vulguin interferir en el teu... zona de confort, diguéssim, o la teva zona de seguretat, no? Més que zona de confort, zona de seguretat, que en aquest cas seria a casa. Però al carrer, els gossets que tenen aquest instint de protecció, que a vegades, doncs, passejant mateix, reaccionen malament cap a altres persones que s'apropen o cap a altres gossos, la causa pot ser una por. Una por que...
Al contrari del que sembla, eh? O sigui, sobreactuen entre cometes per
molt
evitar...
Ben dit. Sí, exacte.
Patir o
sí,
passar-ho
sí,
malament.
Sí, exacte. I no han après que potser passant desapercebuts i no dient res seria la solució per, doncs això, per no entrar en cap conflicte, no? Però, com tu bé has dit, com que actuen d'una manera exagerada, no?, per allunyar allò que els hi fa por. I realment és un instint de protecció, no?, cap a ells, cap amb qui estan passejant, sobretot cap a ells, no? I aquí la nostra manera d'actuar ajuda molt. Pot ajudar molt o no, vull dir.
Pot reforçar,
no? Sí, sí,
aquest
sí.
Instint exacerbat.
Exacte.
O pot ajudar-lo a baixar tensió, no?
A diluir, sí, sí, mm-hmm. Sí.
Ara ja anomenaves alguna situació, hem sortit de casa, d'aquest jardí, del gos que burda, dels que passen. Quin tipus de situacions comporta aquest instint de protecció exagerat? Quines complicacions pot dur?
Doncs molts casos amb els que treballo, tot aquest instint de protecció que pot iniciar-se a casa, però després al carrer... Hi ha gossos, també, que a casa tenen aquest instint de protecció i entres a casa, no?, i no et coneixen i se't, bueno, se't menjarien, no?, gairebé. I després al carrer van tan tranquils, però jo no me n'acabo de fiar d'això. Jo penso que potser un dia o altre...
Pot esclatar.
Pot sortir, sí.
Perquè si és...
En el fons és una desconfiança cap a les persones. Uh-huh. I no sé, jo penso que el gos que és simpàtic, quan entres a casa, a fora és molt difícil que tingui reaccioni malament amb les persones, però jo penso que el gos que dintre de casa no et vol, és possible que al carrer, tard o d'hora, ho manifesti també. La incomoditat cap a les persones. Primer s'ha de treballar a casa i, bueno... Doncs a fora al carrer...
Sí, alguna situació pràctica que et puguis trobar amb un animal que té aquest instint de protecció tan acusat, no?, i que pot portar complicacions.
Sí, doncs anar passejant tranquil·lament i que a la que una persona vagi per la mateixa vorera i vagi cap a... El gos vegi que s'apropa cap a ell, el gos reaccioni a... bordant, saltant o amb la intenció de mossegar.
O grunyint, no? A vegades
o grunyint.
Demostren agressivitat.
Sí, el que passa que com han après, perquè les persones que quan ja em truquen, doncs ja la situació està una miqueta ja descontrolada, però això ja ha sigut una cosa que ha anat a poc allà, coent-se, no?
I esclatant i creixent, no?
Sí, llavors, clar, ells han après que... aquella persona que se m'apropa, per mi és amenaçant, a més ve molt ràpid, no tinc cap escapatòria perquè vaig lligat i la distància cada vegada és més curta. Al principi pot ser que no reaccionin, però arriba un moment que directament passen a abordar. Grunyir...
no seria el cas.
Jo no he vist tants casos. O potser, clar, a mi quan em truquen ja el gruny ja fa dies que se l'han passat...
Han passat unes quantes pantalles, no?
Sí, però sí que és possible que hagi començat per un gruny. Sobretot, el primer indici ja és una mirada fixa.
Per part de l'animal cap a l'altre.
Sí.
Aquest altre pot ser animal, pot ser persona.
Sí, sí, sí. Sí.
Cotxet, criatura, sí. Pilota...
Qualsevol estímul que s'apropa. Uh-huh. Pilota no ja no estaria dintre dels... d'un estímul amenaçant, potser, no? A no ser que sigui un gos que no ho ha vist mai i realment s'espanti. Però generalment ho troben de seguida una cosa per més per jugar, una presa, sí. Però sí, seria, per exemple, fora al carrer, seria, doncs això, problemes de reactivitat anant al gos lligat per aquest instint.
I a casa seria la impossibilitat que vingui algú de fora i tenir la festa en pau?
Clar, a mi en molts casos m'han dit... perquè jo sempre pregunto, ostres, que ve gent a casa? Perquè per mi, amb un gos així, és una oportunitat que vingui gent per poder-ho treballar. I molta gent em diu, és que, clar, no fem sopars, no fem... per no tenir aquest tràngol, prefereixen quedar
fora.
No sé on, sí, que portar gent a casa. Llavors, clar, jo amb la visita ho giro tot, ho tombo, perquè al revés, sigui una oportunitat per això, no? Perquè el gos millori i aquest instint de protecció baixi. També he tingut comentaris de gent que em diu, home, és que jo tampoc vull que ho perdi, això, perquè, clar...
Perquè ens ha de defensar.
Sí. Llavors, aquí jo els hi dic, a veure, si un dia entra algú... tant de bo mai sigui passi, no? Però entra algú en unes hores que no toca, que el gos segurament actuarà d'alguna manera, encara que sigui bordant, no? O espantant l'intrus, perquè ja ho saben. Dic, però més val que aquest instint l'apaivaguem, perquè, ostres, és que...
És un no viure el dia a dia, no?
Sí, i no és bo perquè... potser
per ells
un dia
també és estressant.
Molt, està tot el dia amb aquesta vigilància.
Alerta, no?
I, a més, algun dia que tu et despistis o el que sigui, pot passar un fet desagradable.
Sí, sí.
No cal. Més val que aquest gos no tingui aquest instint potenciat.
Es pot reconduir, per tant? tu sí. i treballes? Sí, quines pautes sí. donaries, quines idees ens pots donar?
Clar, és complicat pel que dèiem del factor genètic, no? Però seria una miqueta que el gos interpretés amb l'experiència, perquè no li pots explicar, no? Que allò que ell veu amenaçant no ho és. És una quelcom agradable. Per exemple, posem exemples, no? Faríem un... Tècnicament es diu un contracondicionament. El gos està condicionat a que quan ve algú reacciona d'aquella manera, contracondicionar és canviem això. Quan apareix aquell estímul, la reacció és una altra i tens uns beneficis per tenir aquesta reacció, no? Llavors, per exemple, no sé, en el cas dels gossos que reaccionen malament quan ve algú a casa, no? Com aquesta goseta de la setmana passada que té... És que té 7 mesos o així, ara no recordo exactament, no? Clar, si no ho treballem ja... I en aquest cas, jo la pauta seria, era que comenci un altre cop a venir gent a casa, convideu encara que sigui a fer un cafè, i treballem en menjar. En casos així s'ha de treballar en menjar. Hi ha unes pautes de llenguatge corporal, o sigui, si el gos et borda, no l'estiguis mirant i intentant convèncer-li, dient-li coses, perquè és pitjor, i ignora'l completament, però sí, el dia que vingui algú de fora, no? Nou i tal. Un premi diferent al que habitualment, no sé, al pinso que menja o a les galatetes que li donem habitualment. Frankfurt aquell dia, que ve algú diferent, no? I aquesta persona, l'única interacció que ha de tenir amb el gos ha de ser amb el menjar. És així de simple. No cal donar-li a la boca directament...
El Frankfurt li ha de donar al visitant?
Sí,
sí,
sí, sí. Sí. Sí, o sigui... Sí,
el convidat?
Clar.
Ho ha de fer ell.
Amb això, si ho mirem des de la perspectiva del gos, no és... Al cap d'unes quantes experiències d'aquestes és... Val, les persones que venen no venen a fer-me mal, al revés, o sigui, venen i em donen coses bones.
No?
Clar, amb un gos que té por, l'única manera... O la manera més important per guanyar-te'l és a través de l'estómac. No li vagis a fer carícies, no perquè no, és que no...
No pot,
no
en
vol,
aquell moment.
No, clar, no, ni les vol, és que desconfia de tu.
Llavors, però un aliment interessant, manera... sí.
Bueno, sí, jo he dit Frankfurt com pot ser, no sé, una cosa diferent.
Diferent i que li agradi.
Sí, i amb un valor alt en l'escala dels aliments.
Del poder.
No? Sí, sí, sí. I una altra cosa important en aquesta situació és que, per exemple, el gos no vagi a rebre a la persona. Que a vegades aquí és complicat perquè potser, clar, si tu no al gos no li has fet una obediència de quiet, espera't aquí fins que, jo què sé, fins que jo et digui, o i el gos respecti aquest quiet mentre la persona entra. Normalment, com estan emocionalment tan alterats, és molt difícil que et respecti un quiet. Llavors jo, a no ser que hi hagi dues persones a dins de casa i un l'aguanti lligat, perquè és millor això que excloure-la fora, no sé, al balcó o en una habitació, perquè si no, no veurà la situació. Però el gos hauria d'estar lligat perquè ha de mantenir-se d'observador, en un segon pla. Sí. Llavors, que vegi que un dels referents que viu amb ell deixa entrar aquella persona, amb la persona li hem de donar unes indicacions, no te'l miris, ignora'l completament, ignora'l i després ja li donarem un premi. Això pot ajudar bastant a calmar el gos. Jo m'he trobat a vegades anar a domicilis que no ho hem parlat abans, error meu, i entro allà i el gos se'm tira al damunt, no? I dius...
No és la millor manera de començar.
No.
Neus, gràcies per aquestes pautes i com que és el darrer programa de l'any, que el desembre ens cauria en plenes festes i no ens veurem fins al gener, algun consell, alguna idea, algun avís a navegants?
Sí, sempre m'agrada fer una miqueta de recordatori pels Nadals, perquè potser ara no tant, però sempre per Reis, per Nadals... els gossos a vegades s'han tractat, gossos o gats, no sé, no? Com un regal més, no? Com un...
Com una consola.
Sí. Ostres, és que als nens els hi fa molta il·lusió tenir un gos. Doncs vinga, per Nadal. Això jo trobo que és... Potser que et coincideixin les dates i, mira, sigui així, no? Però trobo que és una cosa potser impulsiva, no ens deixem portar per l'esperit de nadalenc i, ai, que ja veuràs que xulo, tots allà amb el gosset nou, que als nens els hi farà una il·lusió. I després, bueno...
La il·lusió punxa.
Aquest nino es trenca i se'n va a la gossera, no? Llavors, fer una miqueta de conscienciació en aquest aspecte de que agafar un gos o per conviure amb nosaltres és una cosa que s'ha de pensar molt bé, que no és un objecte com una play, com has dit tu, i que, a més, fer un altre punt. Si tot i així, per aquestes dates coincideix que volem adoptar un gos, mira, perquè coincideix, millor adoptar que comprar.
Sempre.
Vale? O sigui, més que res, perquè les gosseres estan plenes, i això sempre, de tant en tant, ho anem comentant, no? Que n'hi ha moltíssims i de tot tipus i per escollir. I per donar i vendre, no? N'hi ha.
Doncs gràcies per aquesta reflexió. No et dic bones festes perquè queda molt lluny encara queda. Però bon final d'any.
Igualment.
Fins al gener. Adéu.
Fins al gener.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Mig minutet i tanquem aquesta segona hora amb quatre anuncis i el butlletí de notícies de les 11. I a continuació feinejarem una estona amb la filosofia amb el Pere Martí, que avui ens llença aquesta pregunta. I podeu anar rumiant. Comenceu a donar-li quatre voltes. Què ens fa humans? Què ens diferencia? En ple debat sobre l'ús de la intel·ligència artificial. A 11:45, darrer flash informatiu. I acabarem amb el fisio del programa, amb l'Adrià Solís. El riquesa és salut.